Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les dues seran les 3. És una frase que escoltem sempre que arriba el moment d'endarrerir els rellotges per ajustar-lo a l'horari d'estiu. Un canvi a les manetes de rellotge que sempre ha despertat algunes crítiques entre alguns experts, però que amb el pas del temps segueix present a Espanya. El canvi d'hora es fa amb l'objectiu, diuen, d'optimitzar l'aprofitament de la llum solar i per estalviar energia. El pròxim dia 26 de març d'aquest 2023, els rellotges s'avançaran una hora, passant de les 2 a les 3 de la matinada. Encara que aquella nit perdem una hora de somni, durant els propers mesos podrem gaudir de més hores de llum solar per a gaudir també del bon temps característic de la primavera i de l'estiu. El canvi d'hora, des dels seus primers anys de vida fins als nostres temps, ha generat un intens debat. Opinions a favor i en contra que xoquen en funció de cada persona. Però avui en dia, l'única cosa certa és que ho tindrem present almenys fins a l'any 2026. El canvi d'hora d'estiu pot provocar, diuen, desacceptació i símptomes similars als que provoca el jet lag, fatiga i cansament general, somnolència durant el dia, dificultat per agafar el son a la nit, irritabilitat, manca de concentració i disminució del rendiment físic i intel·lectual. També es pot sentir gana a hores intempestives o tot el contrari, falta d'apetit o sensació de plenitud després del menjar. Fins que no hi hagin canvis a la vista, en quant a deixar d'avançar o no retardar el rellotge definitivament, jo sóc de les que pensa i que vota per l'horari d'estiu. El debat, un any més, està servit. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Set de la tarda, 2 minuts, i anem a saber el temps que ens espera el cap de setmana, que diuen que es presenta amb 2 dies molt diferenciats. Dissabte serà molt anticiclònic i diumenge passarà una altra cua frontal. Però el fenomen més destacat no serà el front molt poc actiu, sinó el vent aponentat. Dissabte serà un dia amb alguns núvols, però poc importants en general. Potser el més destacat serà els núvols baixos, que s'acumularan al llarg de la Costa Daurada. Per una altra part, també veurem algunes bandes de núvols prims en trànsit i alguns núvols d'evolució en punts de muntanya. Malgrat tot, a una gran part de Catalunya dominarà el sol o la sensació de sol. I pel que fa al vent, atenció, perquè tindrem una mica de tramuntana fins a primera hora del matí al nord del Cap de Creus, però durant les hores centrals del dia dominarà el vent del sud, amb alguns cops forts en punts de la Costa Brava i també del prelitoral nord. I a final del dia de demà, de dissabte, també es reforçarà el vent al Prepirineu. En quant a les temperatures, de primera hora seran més baixes que les d'avui divendres, en general, tret d'alguns punts de la Vall de l'Ebre o de l'Empordà. I pel que fa a les màximes, veurem canvis poc rellevants, amb una excepció notable, que és a la meitat sud del litoral, que veurem una bona davallada i les màximes quedaran per sota dels 20 graus. També baixaran les temperatures al prelitoral central i nord i a punts de l'Empordà. Els valors més elevats voltaran els 23 o 24 graus per ponent, i en general estarem entre els 16 i els 22 graus.
Vinco.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Doncs anem directament a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència aquest divendres i a aquestes hores. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments queden encara algunes aturades, sense ser una tarda massa complicada. De moment, sobretot, la Pota Nord encara amb cues entre Santa Coloma, pràcticament Montigalà, fins al nus de la Trinitat, sobretot a partir de Santa Coloma. A la C58 d'entrada, entre Torrebaró i el Nus, i també alguns trams en sentit Besòs a la ronda litoral, entre Sant Adrià i Bonpastor, quan acaba la ronda de dalt, la zona de Pedralbes a Sant Gervasi, també en sentit Llobregat a la ronda litoral, des de Poblenou fins a la Barceloneta. També indicar, pel que fa a incidències, que a causa d'un camió accidentat es manté tallada la carretera GI550, a l'altura d'Arbúcies, en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net. Y libérate de las multas.
I de quin moment a la Linterna Cope Catalunya i Andorra us parlarem de que a Catalunya, com a la resta d'Espanya, parlar d'amiant és parlar de l'uralita, un material utilitzat a la construcció que es va fer popular a la segona meitat del segle XX. Prohibit des de l'any 2002, ara es treballa per a retirar-lo d'arreu de Catalunya. En aquesta línia, el govern ha aprovat aquesta setmana un pla que pretén eliminar aquest material de tots els edificis públics. En parlem d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
No están asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
COPE Cataluña y Andorra.
L'amiant que encara hi ha a Catalunya abans del 2032. Aquest és el calendari que s'ha marcat el govern i que per això hi destinarà 10 milions d'euros. Es calcula que a Catalunya encara hi ha uns 4 milions de tones d'aquest material en construccions públiques i privades. L'amiant s'utilitzava de forma habitual entre els anys 1950 i 1990 perquè era un material abundant i econòmic i es va prohibir l'any 2002. Es va comprovar que podia provocar càncer i va començar llavors tota una reivindicació de treballadors i de veïns, sobretot en poblacions amb molta presència d'amiant, per aconseguir l'erradicació total. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, està comprovat que l'amiant és un material que, si s'altera, allibera unes microfibres que poden penetrar en el cos per les vies respiratòries. I això, doncs, pot provocar diversos tipus de càncer i algunes malalties provocades només per la pols d'amiant. Si fem una mica de memòria, hem de recordar que el passat mes de juliol es va dictar la primera sentència que atribuïa la mort d'un extreballador del metro de Barcelona precisament a l'exposició a l'amiant. amiant. La neuròloga Carmen Diego ens ha explicat aquesta relació entre amiant i càncer.
Que se sabe que es un carcinógeno del grupo 1A. Carcinógeno del grupo 1A quiere decir que se sabe seguro que produce cáncer en humanos. Y concretamente el tipo de cáncer que produce suelen estar relacionados con el aparato respiratorio, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de pleura y luego también cáncer de laringe.
Qualsevol construcció amb amiant es va prohibir el 2002, com dèiem abans, però la Carmen Diego ens ha explicat que s'ha observat darrerament un augment de casos de mesotelioma per causa mediambiental, per l'aspiració d'un mineral que es troba de forma natural al medi ambient.
El mesotelioma, curiosamente, y en una zona, por ejemplo, ahí en Cataluña, en la zona de Cerdanyola de Vallès y demás, se está viendo como el mesotelioma de causa medioambiental está aumentando por la inspiración, la aspiración de las fibras que van soltando pues edificios que empiezan a deteriorarse, y estamos viendo un incremento incluso, ya digo, del mesotelioma a nivel, ya digo, de causa medioambiental.
Dèiem, Yolanda, que el govern ha posat en marxa un pla per eliminar des d'ara i fins al 2032 tot l'amiant que queda a Catalunya. Seran en total 21 actuacions i el primer que es farà és identificar on hi ha aquestes restes encara de material.
Exacte, és un material que es pot trobar fàcilment en forma de fibrociment, en teulades, en dipòsits, baixants i també jardineres. El cicle de vida estimat és de 30 a 50 anys, per tant es calcula que al 2030 més del 85% d'aquest material haurà superat la seva vida útil. I quan es comença a degradar és quan és més perillós, per això s'ha d'accelerar tot el procés de retirada. Ens ho ha explicat el Xavier Bernadí, que és el president de la Comissió per l'Erradicació de l'Amiant de Catalunya.
El problema és que si seguíssim així en tindríem per dècades, per moltes dècades, si seguim el ritme que tenim ara. I per tant, i és per això precisament que ens hem proposat d'accelerar al màxim aquesta retirada.
S'ha d'accelerar el procés de retirada, però és que, a més, l'amiant no es pot manipular de qualsevol manera. És una feina que ha de fer personal especialitzat. Després, aquest material es porta a l'únic dipòsit de residus que està a Castellolí, perquè només es pot emmagatzemar, no es pot destruir, com diu Xavier Bernadí.
De fet, etimològicament, la paraula d'amiant o d'esbest, el significat que té és indestructible. I aquesta, diguéssim, és una de les dificultats en què topem a l'hora de gestió d'aquest material. És nociu, és indestructible, s'està estudiant si hi ha alguna manera de reciclar-lo, però encara estem molt al principi d'aquests estudis.
Dèiem abans que a Catalunya encara queden uns 4 milions de tones d'amiant. Doncs Badia del Vallès, el Vallès Occidental, és el municipi de tot Espanya amb més amiant per habitant.
Yolanda Bernal, gràcies.
Fins després.
I de l'amiant passarem d'aquí una estona a parlar de les 1.001 traves que han de sortejar aquelles persones, diguem-ne valents, que volen crear una empresa. Avui ens ho explica el Sergi Tor i parlarem també amb una jove de Lleida que acaba de crear una empresa i ens explicarà com ha estat aquest procés.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos entera o por medias piezas por solo 10,99 euros el kilo.
O unos berberechos gordos por 16,99 euros el kilo.
Solo en la pescadería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Des
de fa anys, emprenedors, pimes i associacions denuncien que a Espanya és molt complicat i farragós muntar un negoci, i més si ens comparem amb altres països del nostre entorn. Aquí, un nou empresari es troba amb un mur de burocràcia, pocs ajuts, finançament complicat i un munt de traves que augmenten segons quina sigui l'autonomia on vulguin instal·lar-se. En parlem avui amb el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Montse.
Estem parlant, Sergi, en definitiva, que mentre que a Espanya i a Catalunya la política de creació d'empreses la decideixen funcionaris que mai n'han muntat una, serem enormement ineficients i, lamentablement, sempre estarem per darrere, oi?
Doncs mira, aquest mes de gener, el primer mes d'aquest any 2023, a Catalunya s'han creat gairebé 1.900 empreses, que representa un 20% més que el mateix mes de l'any 22. És a dir, és una notícia positiva, però que té un rerefons. No són tan solvents econòmicament, perquè el capital subscrit en total és de 81 milions d'euros, que és un 24% menys que el gener del 2022. És a dir, s'han creat més empreses, però de menys valor econòmic. Catalunya, per tant, sí que podem dir que està recuperant creació d'empreses, però les veus empresarials sostenen que avui és molt més difícil crear i, sobretot, donar continuïtat a un projecte empresarial. Per això avui hem parlat, per exemple, amb el president d'Empresaris de Girona, Ernest Plana, el qual ha estat categòric amb declaracions a COPE Catalunya. Diu que a dia d'avui costa molt més crear una empresa que no pas fa 30 anys i ens ha explicat el perquè.
És la quantitat de reglaments, de directives, de normes i de decrets que hi ha per muntar qualsevol instal·lació. I un altre factor important, considero que està bé molt important, és la quantitat de competència que un pot tenir. Avui dia muntar un negoci, si no tens un gran projecte, és quasi impossible.
Ernest Plana sí que ens ha donat quins són els consells que ell dona des de la seva experiència per als nous emprenedors. Hi hauria en aquest cas una paraula clau: perseverància.
Quan un comença una empresa, un petit emprenedor, té que comptar que les hores no compten per ell. Ell no es pot limitar a fer 8 hores i començar a les 9 del matí i plegar a la 1 al migdia, anar a dinar i tornar a les 3 i plegar a les 6 de la tarda. Això, els primers anys, ha de ser un treball dur i constant i sense deferir.
I ara volem donar als emprenedors, els d'abans i els d'ara. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hi ha estat a Fulgenci Cerón. Va crear una empresa de serveis de neteja l'any 1988 i va fer un pas que aleshores era molt habitual. Era venedor d'aquella empresa, d'articles d'aquella empresa, i es va fer, doncs, de cop i volta empresari amb responsabilitats. Cerón ens ha confirmat que ara són èpoques diferents, però que tenen una similitud intocable.
Orgullós d'haver fet el que vaig fer. Se hi ha d'estar, si no, malament rai. Cada època té el seu fàcil i el seu difícil. Ara, constància i saber el que portes entre mans. El que passa és que jo vaig començar de zero, però ja tenia una cartera de clients que sabien el que comptava. Això també és molt bo, eh? Però sí, clar, si jo dic, bueno, mira, escolta, endavant, jo em quedo a casa, els clients ja em trucaran, no.
I molt s'utilitza aquesta paraula, emprenedor, emprenedora. Però com se comença? Com s'inicia un projecte? Quines ajudes hi ha? On es pot haver-hi, doncs, aquest mercat de cara al nou projecte empresarial? Potser són respostes ara, Montse, que tu podràs donar.
Hoy hablamos con una valiente. Hablamos con Chaima Arenas, una joven de Lérida que acaba de iniciarse en el mundo empresarial. Vamos a preguntarle si se ha encontrado o no trabas para poder cumplir ese sueño de ser empresaria. Chaima Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Chaima, eres una joven de Lérida. ¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción?
Sí, soy Chaima Arham, tengo 27 años y acabo de empezar en el mundo de emprender. Soy pastelera,
¿sí?
Llevo poco tiempo en la pastelería, pero desde siempre me ha gustado mucho y era mi hobby, era mi pasatiempo. Y bueno, en la pandemia, que supongo que nos cambió todo a todos la vida, pues la pandemia hice un cambio radical en mi vida y empecé a estudiar pastelería en la Escuela de Pastelería de Sevilla.
¿Sí?
Y me saqué un curso y he venido a Lleida, que yo vivía en Melilla.
Uh-huh. Imagino que el cambio de Sevilla a Lleida primero fue un cambio importante, ¿no?
Sí, bueno, yo vivía en Melilla, pero antes de pequeña vivía en Lleida. O sea, ya mis padres ya viven aquí en Lleida. O sea, no ha sido un gran cambio, pero sí en el ámbito laboral sí que ha sido un gran cambio. Es la primera vez que trabajo en Lleida.
Ajá. Tienes actualmente 27 años. ¿Anteriormente habías trabajado en algún otro tipo de trabajo?
Sí, era también autónoma. También tenía una empresa de importación de productos así textiles y me iba muy bien hasta la pandemia, que es cuando, no sé si os enteráis un poquito del tema de Melilla, que se cerraron las fronteras y los comercios y muchos problemas en la pandemia. Entonces es cuando decidí volver a Lleida y empezar en la pastelería.
¿Siempre has sido una joven emprendedora, Chaima?
Sí. La verdad que sí, porque siempre he tenido esas ganas de tener mi propio negocio, de tener mi propio horario, aunque ahora hacemos más de 8 horas, ahora hago horarios infinitos, pero siempre he querido tener esa libertad de horario.
Ajá, porque a ti lo de estar sentada y cumplir un horario, ¿se te hacía complicado?
No, sí, se me es muy complicado porque un día me despierto con ganas de crear algo, hacer algo diferente, no seguir una rutina, por ejemplo, de en caso de la pastelería, que es la producción, pues a mí un día pues quiero crear algo, inventarme algo nuevo o simplemente coger a mis hijos y ir de picnic en vez de trabajar un domingo o un sábado.
Chaima, siempre se habla que cuando uno es empresario gana más dinero. ¿Esto es cierto o no?
No siempre es cierto. Sobre todo al empezar es complicado y son sacrificios y sacrificios de tiempo, de dinero y siempre pues no sabes lo que va a pasar. Sobre todo yo pues he empezado una época difícil, que cuando firmé el contrato del alquiler de mi pastelería es cuando la guerra de Ucrania y la subida de precios. Y era como, wow, ¿qué está pasando? Porque los precios han subido todos y la materia prima, que es lo básico de la pastelería, pues por ejemplo, el aceite, que estaba a 5 euros, pues estaba 15 y era como subnormal y era, para mí, era la primera traba muy, muy dura.
Me imagino. Cuando decidiste dedicarte, ponerte este negocio de pastelería, ¿tuviste muchas trabas para el papeleo, para poder realizarlo todo, para hacerte empresaria?
Como te expliqué antes, la primera traba era el cambio, que justo ese mes había un cambio mundial en la economía. De papeleo, pues he tenido un poquito de problemas en que no hay asesoramiento. O sea, no he tenido mucho asesoramiento y era como buscar a mi cuenta propia. Bueno, aunque tenía el gestor y el arquitecto, me ayudaban un poco con todo, pero estaba la falta de asesoramiento y la falta de no saber todo lo que tienes que hacer. Ajá. Y todo lo que te espera.
¿Y por dónde se empieza? ¿Cuál es la primera cosa? Imagino primero hacerte autónomo, ¿no?
Sí. Primero pues se empieza con un plan de empresa y hacerse autónomo y el alquiler y buscar material. Bueno, primero que es la idea, ¿no? El proyecto y el plan de empresa.
¿Has recibido ayudas de algún tipo para iniciarte en el mundo empresarial como una pequeña empresa?
No. Yo he intentado informarme un poco, buscar por si por joven o por, no sé, por madre, por mujer, si ¿sí? hay algún tipo de, aunque sea asesoramiento, pero no he recibido ninguna ayuda, ningún asesoramiento.
¿Conoces más casos de gente como tú, de tu edad, que quieren ser emprendedores y que les cuesta todas esas trabas que hay a nivel burocrático?
Sí. La verdad, la primera traba, yo creo, en mi opinión, que los impuestos y las cuotas de autónomo que pagamos, pues al principio no es difícil. Nos es muy difícil porque tienes una inversión y no tienes, en mi caso, que eran ahorros, pues no puedo tirar para mucho, pues porque siempre me frena que tengo los trimestrales, las cuotas de autónomos, y no tenemos ninguna bonificación por empezar un proyecto, ¿no?
Ya.
Que es lo que creo que necesitamos.
Claro.
Un impulso al principio.
No lo ponen fácil.
No.
Ahora mismo, ¿cómo te está funcionando tu negocio de pastelería? ¿Estás tú sola o has tenido posibilidad de contratar a alguien más para que te ayude?
He tenido la posibilidad de contratar y la verdad que empezando estoy agradecida porque la gente de Lleida les gustó la idea que es pastelería internacional y también tenemos opciones para alérgenos, para la gente que come sin gluten, y veganas, tenemos opciones veganas y tenemos pastelería personalizada.
Muy bien.
O sea, totalmente personalizada.
Muy bien.
Y la gente de Lleida les gustó la idea y la verdad que bastante bien.
Uh-huh. ¿Podemos decir que te está compensando el ser empresaria a nivel económico? ¿Te da la pastelería para poder pagar todos los gastos que conlleva y poder seguir adelante?
No. En mi caso, que es el primer año, estoy abierto en julio.
Uh-huh.
Entonces, aún no me compensa del todo, como decir, es una empresa exitosa.
Sí.
Pero vamos cubriendo lo que es los gastos. Es lo que te explicaba al principio, que yo la primera traba son la subida de precio. Entonces, no es normal lo que pagamos de luz ahora.
Claro.
Que no tenía yo calculado en mi plan de empresa.
Claro, claro. Yo obviamente eso hace que se encarezca el producto y que tú también tengas o que subirlo o dejarlo estable y ganar menos tú.
Sí, es eso. Es que no puedes subir los precios porque la gente se queja. Entonces los precios están tal como antes. En mi caso, en caso de mi pastelería, están como antes, pero están como antes, sin ningún incremento, pero la materia prima pues no está estable.
Uh-huh.
Está una vez cara, una vez un poquito normal, y uh-huh. está todo el tema un poquito raro.
A pesar de las trabas, Chaima, y de todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás ahora con esa pastelería, ¿volverías a repetirlo?
La verdad que sí. Sí, volvería a repetirlo porque es mi sueño. Yo desde pequeña quería tener una pastelería y creo que lo estoy logrando. Bueno, lo estoy logrando.
Muy bien. Oye, ¿dónde está la pastelería? Porque habrá que ir a probar alguno de tus productos, que debe ser buenísimo. Ya has hablado de postres internacionales. ¿Dónde se encuentra la pastelería?
Es en Príncipe de Viana, 87, cerca de Plaza Europa. Pues por aquí encontrarás desde la coca de recapte catalana hasta el té verde marroquí con hierbabuena y la red velvet americana y un poquito de todo.
¡Qué rico! Oye, pues me ha encantado conocerte, Chaima, esta joven afincada en Lérida, que acaba de crear esta empresa, esa pastelería, era su sueño. A pesar de todas las trabas que ha encontrado, ha sido valiente y ahí sigue al pie del cañón, endulzándonos la vida, algo que nos encanta. Chaima, que tengas muchos éxitos y mil gracias.
A ti, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, con la alegría de Chaima, una valiente, una joven empresaria, vamos ahora con otros valientes, los amigos de Línea Directa. ¿Sabías que si tienes un seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? Línea Directa te presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo en Línea Directa. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
És el moment de saber quina és l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda de nou, Yolanda.
Bona tarda, doncs mira, et començo dient que els Mossos d'Esquadra estan investigant un possible nou cas d'abús sexual a menors a l'escola infantil del Liceu Francesc de Barcelona. La persona investigada és un monitor de menjador i se l'acusa de fer tocaments a dues nenes de 5 anys. Les dues famílies ho van denunciar a la policia. L'escola ha suspès provisionalment aquest monitor per garantir la seguretat dels alumnes. Un jutjat de Barcelona ha admès una querella contra l'alcaldessa Ada Colau i la tinenta d'alcaldia Janet Sanz pel projecte de la superilla de l'Eixample per un presumpte delicte urbanístic i un de malversació. És la querella que va interposar l'arquitecte en cap del consistori a l'època de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acevillo, i també de dos advocats. La fiscalia, recordem que ja va arxivar una querella anterior i el govern municipal creu que en aquesta ocasió doncs acabarà passant el mateix. I un altre regidor, en aquest cas Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica a l'Ajuntament de Barcelona, haurà de declarar com a investigat el proper 11 d'abril per un presumpte delicte ecològic. El motiu és la presumpta emissió de partícules contaminants de la planta de tractament de residus urbans de Sant Adrià del Besòs.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Actualitat esportiva amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra amb la veu d'Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Albert Díaz, lesionats al Barça als partits internacionals.
Andreas Christensen, lesionat amb Dinamarca, lesió al bessó de la cama esquerra, 3-4 setmanes de baixa, és a dir que es perd la tornada de les semifinals de la Copa del Rei davant el Real Madrid, i també lesionat Frenkie de Jong amb unes molèsties al bíceps femoral de la cama dreta, pendent d'evolució, però li podem posar l'interrogant, sobretot de cara a aquest partit, el més decisiu i determinant que té el Futbol Club Barcelona. Avui també són notícia dos jugadors del Girona, Arnau Martínez i Riquelme, tenen cita amb la selecció espanyola sub-21. Els de Santi Denia, que s'estrena a la banqueta, s'enfronten a Suïssa a partir de les 9 de la nit, en partit que juga Almeria i serveix de preparació per l'europeu de la categoria. El Girona, recordo, torna a la feina el dilluns vinent, en una setmana important, perquè s'enfrontarà en la represa de la Lliga a l'Espanyol. Fora del futbol, dues referències. En ciclisme, Primo Roglic ha guanyat la cinquena etapa de la Volta a Catalunya. Evenepoel és segon a la general. Marc Soler, el català, ha estat quart a l'etapa d'avui i està entre els 10 primers de la general. Demà, la sisena etapa de la Volta a Catalunya. En bàsquet, el Lenovo Tenerife és el rival del Baxi Manresa als quarts de final de la Champions. És una eliminatòria al millor de 3 partits on el conjunt canari té el factor pista. El primer partit a Tenerife es jugarà el 4 o el 5 d'abril, el segon al Congost de Manresa l'11 o el 12 del mateix mes, i si és necessari el tercer el 18 o el 19 d'abril a Terres Canàries. I recordem que som a les portes d'una nova jornada de Lliga Barça-Joventut de Badalona demà dissabte al Palau Blaugrana.
Albert Díaz, moltes gràcies, bon cap de setmana i més informació a Esports COPE.
Igualment, Montserrat, gràcies, que vagi bé.
Adéu-siau.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
La doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene con un número de teléfono que tienes que apuntar ahora mismo. 93-414-3631. 93-414-3631. Importante ese número porque la primera visita para cualquier cosa que quieras consultar con la doctora Torrejón es sin coste alguno. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Bueno, vamos a hablar de lo que es tirar la toalla. Ustedes tienen toallas, ¿no?, en el centro médico de...
Tenemos.
Tienen toallas.
Tenemos y las recogemos.
¿Es que hay alguien que las tira, doctora?
Sí, es decir, el tirar la toalla es un término que yo creo que todos conocemos, ¿no? Es cuando uno ya da las cosas por finiquitadas y que, bueno, que ya no sigue adelante, ¿no? Uh-huh. Eso es tirar la toalla. Yo creo que viene del tema pugilístico, del boxeo, ¿no?
Yo también.
Me parece que cuando el entrenador tira la toalla quiere decir que el que pide que pare el combate, ¿no? Pues esto es lo que todos los seres humanos hacemos en alguna que otra ocasión y que es muy frecuente hacer durante un proceso de pérdida de peso, ¿vale? Entonces, yo me quiero analizar contigo, Montse, el por qué sucede esto, ¿no? Porque sucede, tiene una consecuencia que no es positiva, porque significa que el paciente normalmente abandona el tratamiento y evidentemente no le hace alcanzar su objetivo, ¿no? Pero ¿por qué se tira la toalla? Se tira la toalla normalmente cuando el paciente está haciendo un proceso de pérdida de peso en solitario, es decir, está solo, está haciendo una dieta, ¿no? No quiero pensar en otros procedimientos que le puedan dar problemas de salud, pero bueno, pensemos en una dieta. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde los compromisos son muchos, los míos, los de mis amigos y las fiestas de guardar, ¿no? Entonces, es frecuente que pueda aparecer algún tipo de obstáculo que, bueno, pues nos dejamos ir, ¿vale? Nos dejamos ir y evidentemente aquello nos va a dar una consecuencia. Y resulta que al poco tiempo no sale otro obstáculo y pensamos, bueno, pues venga, pues también. Y la gente que está alrededor lo que normalmente suele decir es, no seas tonto, que un día es un día, ¿no? Pero claro, un día es un día de muchos días a lo largo de un mes, con lo cual al final el paciente se encuentra con muchos obstáculos. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues considera y hace el análisis un poco como el que tiene deudas, ¿no? Dice, si debo 1.000 millones, pues tampoco va de 1.200. Entonces, ¿qué pasa? Tira la toalla. Tira la toalla significa que sientes derrotado. Te sientes derrotado porque has caído en obstáculos, has puesto como si fuera un impedimento importante a la consecución de tus objetivos, porque seguramente de lo que habías avanzado has retrocedido recuperando algunos kilos, y esto es lo que hace que el paciente pues tire la toalla. ¿Esto cómo se supera, Montse?
Eso es lo que quería preguntar.
Ahí va, porque esto es un hecho y los terapeutas que nos dedicamos a esto lo sabemos, nosotros somos muy conscientes de que esto no nos puede pasar y de hecho pasa, con unos pacientes pasa más que con otros. Y entonces ahí es donde está el trabajo del coaching, el trabajo del apoyo motivacional y emocional al paciente para sacarlo de ese bache. Si el paciente se cae en el bache solo, es muy difícil que se recupere, ¿vale? Pero cuando tiene un terapeuta que lo acompaña, la función, porque esto, digamos, es el oficio, ¿no?, y el trabajo que tiene que hacer el terapeuta, no ya tanto el paciente, es sacarle de ese agujero para que, bueno, pues sortee ese obstáculo y siga adelante con su objetivo. Entonces, esto es lo importante, esta es la diferencia junto con otras en cuanto a estimulación y en cuanto a intensidad de resultados que nosotros aportamos a un tratamiento de pérdida de peso. Es decir, el paciente que hace una pérdida de peso, sobre todo de muchos kilos, ¿no?, cuando hablamos de 20, 30, 50, 70 kilos, que nosotros tenemos muchos pacientes de estas características, el paciente ya de entrada se siente impotente para poderlo conseguir solo. Y además piensa, pero aunque lo consiga, yo sé que al final voy a perder 10, voy a perder 15, me voy a ver un poquito mejor y lo dejo. Esto es lo que nosotros obviamos, esto es lo que nosotros evitamos que suceda, evitamos en la medida que podemos ya de manera preventiva que el paciente tire la toalla, pero si lo hace, bueno, pues lo que hacemos es que recuperamos esa motivación del paciente para hacerle que llegue a su objetivo. Y esto es lo que nos permite poder afirmar, y además no solamente lo afirmamos, sino que nuestros resultados son demostrables y están ahí, que en el 85% de los casos nuestros pacientes llegan al objetivo que nos hemos puesto, paciente y nosotros, ¿vale? El otro 15% no quiere decir que no ha habido pérdida de peso. Ha habido pérdida de peso, pero no se ha llegado a ese objetivo inicial que hemos marcado médico-paciente, ¿vale? Entonces, un 85% de objetivo alcanzado es mucho, es muy importante, y esto es en base a la estrategia que diseñamos para el paciente, que además es una estrategia personalizada y es una estrategia en la que nuestro objetivo es quitarle el mayor número de piedras del camino al paciente.
Bueno, pues ya lo sabéis, la toalla para tumbarse en la playa o en la piscina. Nada de tirar la toalla si no es para una cosa similar. Y si queréis saber más, ya sabéis, 93414-3631, 93414-3631, el teléfono de la doctora Torrejón, para que llames, primera consulta sin coste alguno, súper importante. Doctora, gracias.
Un abrazo, hasta luego. We'll be right back.
7 joves de Catalunya té un problema de salut mental i aquesta problemàtica està directament relacionada amb la precarietat i la desigualtat social. Les persones entre 18 i 34 anys són les que més visites fan als serveis de salut mental. El suïcidi s'ha convertit en la primera causa de mort no natural entre la joventut. Aquesta situació d'emergència no només s'ha d'abordar en polítiques sanitàries, sinó també socials. Així ho reclamen també des de la Federació de Salut Mental de Catalunya, que han presentat la radiografia, la situació de salut mental en el jovent català. En parlem amb Carles Bonete, que és el responsable de projectes sociocomunitaris d'aquesta Federació de Salut Mental. Carles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Bé, molt bé, moltes gràcies per comptar amb nosaltres per aquesta entrevista i per difondre una miqueta el missatge que vam defensar amb aquesta radiografia.
Gràcies a vosaltres per atendre la trucada i parlar d'unes dades que imagino que no són gaire agradables de donar, però és realment el que es recull en aquesta radiografia que heu fet, no?
Totalment, totalment. Aviam, les dades, evidentment, com dius, no són agradables ni de llegir ni de defensar, però també quan vam contactar o quan vam contactar amb nosaltres el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la idea que teníem una miqueta era d'evidenciar, de posar sobre la taula que teníem una situació urgent, una situació alarmant amb les persones joves, que no només s'ha accentuat arrel de la pandèmia de la Covid-19, sinó que ja nosaltres des del 2016 ja era una cosa que anàvem detectant en el nostre moviment associatiu en el territori de Catalunya.
Carles, jo ja deia abans, situació d'emergència que cal abordar en polítiques sanitàries i també socials.
Totalment. Totalment, sí, perquè normalment la visió que hi ha hagut de la salut mental és que correspon només a l'àmbit de la salut, i això al final restringeix moltíssim les alternatives, les opcions i, sobretot, la perspectiva de futur per les persones joves. És a dir, quan parlem de salut mental, no només estem parlant d'un problema de salut propi, sinó que al final estem parlant d'unes condicions de vida, estem parlant de que les persones joves puguin tenir una perspectiva de ser joves avui en dia, no?, i que puguin gaudir de la seva joventut, que puguin tenir una visió d'esperança, no?, del futur que espera. Això té a veure amb l'emancipació, amb l'habitatge, inclús amb aspectes com el canvi climàtic, amb la seva sexualitat, i per tant aquesta radiografia el que contempla i el que defensa és que a banda d'una intervenció a nivell de salut també s'ha de tenir en compte tota la perspectiva social i comunitària de la vida de les persones.
Carles, les persones d'entre 18 i 34 anys són les que més visites fan als serveis de salut mental. Precarietat i desigualtat social accentuen aquesta greu situació més, si cal?
Sí, totalment, totalment, totalment. A veure, jo crec que és una mica senzill d'imaginar, no? Al final, quan parlem d'aquestes franges d'edat, dels 18 als 34 anys, si mirem històricament a quins anys es corresponen, no hem deixat d'encadenar tota una sèrie de crisis socials i econòmiques que al final el que han generat és que el benestar de la societat hagi disminuït, que la capacitat de les persones per poder tenir una vida que podien considerar digna ha disminuït, que la capacitat no ja d'adquirir béns materials també ha disminuït. Aleshores, al final, quan ens trobem en què hi ha tota una sèrie de malestars que generen doncs, per aquest context social i econòmic que hem estat vivint, s'ajunten amb el que podríem dir desencadenants o problemes de salut mental, el que trobem és una combinació perfecta doncs, perquè situacions que potser fa uns anys no haguessin acabat amb problemes de salut mental com a tal, avui en dia sí que acabin cap aquí.
És que no només estem parlant de patir ansietat, òbviament, quan un no pot arribar a final de mes, si ets més gran ja pateixes, quan ets més jove imagino que més encara, però és que estem parlant de suïcidi, que s'ha convertit en aquesta primera causa de mort no natural entre la joventut. Què estem fent malament?
Bé, jo crec que el que s'ha de replantejar una miqueta és nosaltres, com a societat, com a estructura, ja, com dèiem abans, no només des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de l'educació, des de l'àmbit de la formació, des de l'àmbit del treball, de l'habitatge, del lleure, de l'oci, hauríem de revisar realment què és el que estem fent bé, perquè hi ha moltes coses que estan fent bé, però que és no tant el que estem fent malament, sinó a on no estem arribant, quines portes estem tancant. Nosaltres sempre ens fem la mateixa pregunta. En els serveis, en els recursos comunitaris, sanitaris, amb l'oci, amb el lleure, tenim moltes persones que arriben i detectem aquells col·lectius més vulnerables que potser no arriben i els hi posem facilitats perquè hi puguin arribar. Però què passa amb totes les persones que ni tan sols nosaltres som capaces de detectar, no? O sigui, al final ens estem trobant amb verdaderes situacions, com dèiem, no? d'emergència, que cal posar-hi l'accent, cal un treball des de les institucions públiques molt interdepartamental i des de la nostra part, que és el tercer sector, molt interdisciplinari, no? Al final, que tots puguem remar per garantir una vida digna per a aquest col·lectiu de persones.
Hi ha biaix de gènere amb aquest tema? Per cada home que pateix depressió, crec que hi ha dues dones que la pateixen.
Correcte. Aquestes són les dades que hem trobat, i si també mirem una miqueta en la societat en la que vivim, que al final no deixa de tenir una tendència masclista, on sobretot les dones, per les expectatives que s'hi posen a sobre, per l'estructura del propi sistema, pels rols que se'ls atribueixen, no? Per les funcions que s'atribueixen, al final són les més malparades, i nosaltres amb les dades el que hem trobat és que efectivament el col·lectiu de dones, i si entrem encara a filar més prima, el col·lectiu de dones amb problemes de salut mental diagnosticats són les que més han patit, i sobretot arrel de la Covid-19 també s'ha notat que també han sigut les que més malparades han sortit.
Carles, amb aquestes dades el govern s'ha compromès a recollir les necessitats i recomanacions contingudes en aquest informe. És suficient amb això?
Bé, és un primer pas. És un primer pas. O sigui, nosaltres vam agrair molt quan vam presentar la radiografia, vam viure, no?, la predisposició del govern a legislar atentament, a valorar molt seriosament les recomanacions i les conclusions que amb el Consell Nacional de la Joventut vam poder extreure. Sí que és veritat que ara mateix tenim sobre la taula, per exemple, el Pacte Nacional de Salut Mental, és a dir, que sí que s'estan fent coses per poder posar l'accent en aquells punts on és necessari, en qüestió de salut mental, en qüestió de joventut, els esforços, no?, que s'han de posar i els recursos que s'han de disposar, però evidentment el que nosaltres reclamem i el que també reclama el Consell Nacional de la Joventut és que a partir d'aquí també es produeixin accions, que també passin coses, que també es fiqui l'accent, no?, quan parlem, per exemple, de l'equitat territorial, doncs que, per exemple, que també es comencin a desplegar aquella sèrie de recursos, de professionals i de xarxes que són necessàries per poder posar fre a tot això.
Hem d'avançar cap a un paradigma preventiu, no?, entre que es trobi millorar les urgències i introduir aquesta educació emocional a les etapes educatives, no?, i oferir també una formació al professorat, que també a vegades es troba que no sap què fer.
Totalment. Al final aquí el que es tracta és de poder acompanyar a que la gent tingui les eines necessàries per poder gestionar el seu dia a dia, per poder gestionar les seves vides i per poder gestionar aquelles situacions de tensió en la vida que poden desencadenar problemes de salut mental. La part del professorat, com indiques, és importantíssima tant pels docents, que evidentment es troben a vegades amb unes ràtios que són insuficients per poder atendre situacions més singulars o més particulars, i també per les pròpies alumnes, que al final, com des de més joves puguin entendre què passa, què els hi passa i com gestionar-ho, doncs en el futur podrem tenir una societat amb una millor salut mental, amb un millor benestar i amb una millor capacitat de gestió, que això també és molt important.
És obvi que hi ha una emergència juvenil en la salut mental i que s'han de fer impulsar polítiques d'emancipació juvenil pels més vulnerables, com la regulació dels lloguers, la renda bàsica universal o la millora de les condicions laborals. Ens estem jugant al nostre futur.
Totalment, totalment, totalment. Al final és el que comentàvem abans, no? O sigui, les persones joves normalment sempre les ubiquem com que són els adults del demà i que per tant les hem de capacitar i de donar tots aquells elements perquè puguin ser els adults del demà, però sobretot les persones joves han de poder ser joves. Avui tenen dret a equivocar-se, tenen dret a poder experimentar, tenen dret a provar i que això no acabi repercutint en una sensació de fracàs, una sensació de que no són vàlides i al final de que puguin tenir una vida amb les condicions mínimes dignes, que al final és el que volem totes per les nostres pròpies vides.
Doncs, Carles, agrair-te que hagis estat amb nosaltres. Gràcies per aquesta radiografia. Espero que qualsevol dia d'aquests ens podem trucar i dir-me, Montse, la radiografia s'ha capgirat i ara podem parlar de que la cosa anava millor. Tant de bo sigui així. I agrair-te, Carles Bonete, responsable de projectes sociocomunitaris de la Federació de Salut Mental de Catalunya, que hagis estat amb nosaltres. Gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies, Montse, i moltes gràcies a vosaltres per comptar i fer extensible la nostra veu.
Set de la tarda i 50 minuts. I ara que parlem d'hora, sabíeu que aquest dissabte a la matinada passa una cosa relacionada amb l'hora? Ah, que no ho saps? Doncs obre bé l'orella, para bé l'orella, perquè ara la Mar Puerto ens ho explica.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora. Sábado a las 2 serán las 3.
O sea, horario antiguo. A las 12.
No.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las 2.
Está por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Va de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Començament oficial de la primavera, aquest dilluns 20 de març, i les pujades de temperatures de les últimes setmanes, l'estiu és cada vegada més a prop. I el canvi d'hora d'estiu, aquest cap de setmana, ens confirma l'arribada de manera gairebé definitiva. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. La nit de dissabte es canvia l'horari per tornar al d'estiu, que arriba l'últim diumenge de març, 5 mesos després de canviar l'horari d'hivern. Dormirem una hora menys, però això suposa que a partir de diumenge es farà de dia més tard i que les hores de sol s'allargaran durant la tarda. Aquest canvi d'horari es fa a tota la Unió Europea, on hi ha arrelada una llarga tradició, però ja fa temps que és la protagonista de diferents debats. Especialistes adverteixen dels perjudicis dels canvis d'hora i molts pensen que afecten negativament a la salut, però clar, quins són aquests efectes? Uh-huh. Nosaltres hem parlat amb l'Ariadna Güell, que és coordinadora de l'Associació Europea que defensa una nova organització del temps, i això és el que ens explicava.
Hi ha dos efectes. El primer és l'immediat, que perdem hores de son, no? Estem més adormits, s'ha vist que el dilluns, després del canvi d'horari, hi ha més accidents de trànsit, hi ha més atacs de cor, hi ha uns efectes que tenen a veure amb el desajust dels nostres ritmes biològics que s'ajusten justament amb la llum del sol. I després hi ha els efectes més greus, que són els que passen quan no estem en la zona horària que ens toca. És a dir, que no estem alineats amb el cicle del sol. I això ens passa durant l'horari d'estiu. Que és el que passa? Que ens llevem a les fosques, i al llevar-nos a les fosques el nostre cos no s'activa i, per tant, anem adormits. I, a més, al vespre no és fosc i, per tant, el nostre cos no comença a generar la famosa melatonina i no ens entra la son, per tant, anem a dormir tard.
Mar, una altra de les qüestions és si aquest canvi d'hora realment ajuda a estalviar energia.
Sí, hi ha menys estalvi energètic amb l'horari estiuenc. Doncs la resposta sembla ser que no.
Els estudis que tenim recents ens diuen que no, que o bé no té cap efecte, és a dir, que estalviaria, tindríem la mateixa despesa energètica, estiguéssim en canvi d'hora o sense canvi d'hora, i inclús hi ha alguns que apunten que podem tenir una mica més de despesa energètica amb el canvi d'hora, perquè el ser fos de matí fiquem més calefacció, perquè fa més fred, i al ser clar de nit a l'estiu posem més aire condicionat.
Ara bé, està a prop al final d'aquesta tradició. És cert que es farà aquest canvi, almenys fins al 2026, però que després potser ja no es fa més. Tu, Montse, què preferiries, horari d'hivern o horari d'estiu?
Jo sempre d'estiu.
Doncs veurem si finalment passa això.
El 2026 ve del fet que el govern espanyol ha publicat en el BOE les dates fins a 2026, que és el que fa habitualment, ja que de moment no s'ha pres cap decisió. On s'ha de prendre aquesta decisió? Aquesta decisió s'ha de prendre a nivell de la Unió Europea per acord de tots els estats membres. Ara mateix la Comissió Europea i el Parlament Europeu han dit que estaven d'acord en abolir el canvi d'hora, i el que queda per decidir és en quina zona horària ens quedem, no?
Ara només falta recordar-nos que la nit de dissabte es canvia l'hora per tornar a l'horari d'estiu. Mar Puerto, que vagi bé, gràcies, i han recordat de canviar l'horari.
Ens en recordarem, gràcies.
Jo ja em vaig preparant el que és la telefonia i la tecnologia a l'hora canviar sola. Això és... s'agraeix, la veritat. Però jo soc una mica antiga i encara tinc rellotges de corda, aquell típic de la cuina, tan bonic, no?, amb les manilles. Per cert, aquí a la cadena Cope tenim el Copetín, un rellotge de manilles. L'haurem d'anar a canviar. Li demanaré ajuda al nostre tècnic Héctor García, perquè és més alt i arribarà. Bueno, que acabeu de passar un bon divendres. Nosaltres tornarem dilluns amb força, ganes e il·lusió. Però ara no et creguis que et quedes aquí sol, ni molt menys. Això continua, perquè la Linterna Cope continua amb Ángel Expósito, que ens farà un recull de tot el que ha passat en aquest divendres, dia 24. Estem ja a primavera, canviem d'hora... La cosa pinta molt bé, eh? Ens agrada tant l'estiu, que tenim moltes ganes ja de que arribi la caloreta. Algú hem dit que acabis de passar una bona tarda amb l'Expósito i la Linterna, i més informació de tot plegat a cope.es i a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya y Andorra.
El Señor de los Anillos, Harry Potter, Piratas del Caribe, Misión Imposible. Las mejores bandas sonoras interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 25 de marzo, Liceo, y 2 de abril, Palau. Entradas en ecaprodarte.com y taquillas.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
COPE Catalunya i Andorra.